¿Qué tal? Salutacions cordials. Soc Laura Puig i així comença la mañana de COPE en el Maestrat. Estàs al 101.6 de la FM, des d'on et contem tot allò que passa a la nostra comarca, la comarca del Baix Maestrat. Avui encetarem el programa a Vinaròs, on l'Ajuntament ja ha adjudicat la gestió de l'Electrosplash per a les properes dues edicions. Aquest festival de música electrònica busca situar-se com una referència dins del circuit dels festivals d'Espanya. Ens contarà més detalls l'alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan. El chef del restaurant de Benicarló, Raúl Resino, aconseguia recentment el premi al millor plat de peix i marisc i el premi a la millor presentació i innovació del concurs cuiner de l'any d'Espanya. A més, Raúl Resino es converteix en el guanyador de la segona semifinal d'aquest certamen, pel que arriba a la gran final d'aquest concurs, el concurs per escollir el millor cuiner d'Espanya. I de bon segur que nosaltres des d'ací li farem tota la força per a que aquest chef benicarlando evidentment se convertisca en el cuiner de l'any. Avui parlarem amb ell sobre els plats presentats a concurs. També passarà pels nostres micròfons Fàtima Redondo des del Centre d'Oci i Educació El Plumier, que avui, i davant l'arribada de les vacances escolars, ens parlarà dels deures. Són necessaris? A quines edats són recomanables i a quines no? Totes aquestes qüestions i moltes d'altres les tractarem amb la nostra experta en temes d'educació. En uns minuts entrem en matèria, però abans actualitzem, com sempre, l'última hora informativa en titulars. Vinaròs posa en marxa una comissaria administrativa de Policia Nacional al Pirulí. En les instal·lacions es poden fer tots els tràmits d'expedició de DNI, passaports i documents d'estrangeria, convertint el municipi en l'únic del nord de la província en prestar aquest servei que evitarà als ciutadans tenir que desplaçar-se a Castelló o Tortosa. Les dues primeres plantes de l'edifici del Pirulí, cedides per l'Ajuntament de Vinaròs, acullen les instal·lacions que començaran a funcionar de forma progressiva en les pròximes setmanes. Vinaròs, segon destí turístic de la província en creixement de seguidors a Facebook. El quart baròmetre de xarxes socials i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana, elaborat per l'Invatur, ha situat a Vinaròs com la segona destinació turística de la província en increment de seguidors a la xarxa social Facebook en el període juliol-desembre de 2014, amb un augment de 2.634 usuaris. Peníscola, per la seva banda, és líder en nombre de seguidors a tota la Comunitat Valenciana per davant de València. L'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives i Sicília, ha visitat l'Ajuntament de Benicarló amb motiu de la seva estada a la ciutat per a participar en els actes del novenari del Crist de la Mar. Vives, que ostenta el càrrec de cap d'estat d'Andorra, juntament amb el president de la República Francesa, s'ha reunit amb l'alcalde Marcelino Domingo i ha visitat el Saló Noble, on ha pogut contemplar els volums que formen part de la Biblioteca Històrica del Marquès de Benicarló. Peníscola, ret homenatge a mossèn Manel Domènech. L'església de Santa Maria de Peníscola acollia la cerimònia d'homenatge al que ha estat el rector de la ciutat durant els últims anys. Mossèn Manel està reconegut com a soci d'honor de l'Associació d'Amigos del Papa Luna per la seva col·laboració i trajectòria. Més coses, l'Ajuntament de Benicarló, a través de la Diputació de Castelló, concedirà 4 beques per tal de formar els estudiants en les àrees de biblioteca, arxiu, cultura o serveis generals i museus. El termini de presentacions de sol·licituds finalitza el dia 9 d'abril. Esports, finalitza amb èxit la tercera edició del Triatló Training. Aquest campus avançarà de l'esdeveniment del 26 d'abril a Peníscola, serveis d'entrenament per a un grup selecte de triatletes. En futbol, aquests són els resultats del cap de setmana. Regional preferent, Valldoixó 1, Benicarló 1 i Vinaròs 2, La Vall 2. A primera regional, Alcalà 3, Borriol B 1, Càlig 1, Calvanes 3. Els Ibarços 3, Sant Jordi 1, Sant Mateu 1, Catí 0 i Morella 1, Traiguera 1. A segona regional, Canet 1, Salsadella 2, Villafranca 1, Platges del Cossebre 1, Peníscola 2, Xert 1 i Rossell 1, La Jana 1. I acabem els successos. La Guàrdia Civil deté a una persona per robatori i per llogar un habitatge que no era de la seva propietat a Vinaròs. L'home detingut, de nacionalitat espanyola, va llogar l'habitatge després de sostreure els electrodomèstics i estris de la mateixa. Les 12:35 minuts del matí, fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita cada dia meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 17,2 graus i la màxima es situa al voltant dels 21,9 graus. Sembla que ja ha arribat la caloreta pròpia de la primavera. A Benicarlo la mínima ha sigut de 17,4 i la màxima 22. Els termòmetres a Peníscola han registrat una mínima a la càmera situada al Gran Hotel de 18,3 i una màxima de 21,5. A Morella han tingut una mínima de 11,3 i una màxima en aquests moments de 14,3. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia per a demà a la zona costanera preveu cel completament despejat durant tota la jornada i temperatures com les d'avui, amb màximes que superaran els 24 graus. Desapareix per a demà l'alerta per vent. A l'interior demà també tindran cel assolellat i temperatures encara amb més ascens. Superaran els 9 de mínima i els 20 de màxima. Continua, però, l'avís per fortes ràfagues de vents. Fins a dimecres. I anem amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, en aquests moments està tallada la CB125 a l'alçada de Morella per inundacions. També cal extremar les precaucions a la CB111 a Vallibona. I com sempre recordeu, extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340 a l'altura de l'entrada AP7 Benicarló Peníscola, on us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant on a hores d'ara hi ha xicotetes retencions. 12:37 del matí, comencem.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
Obrim a continuació de la mañana de COPE en el Maestrat parlant de festes i de festivals, en aquest cas de la ciutat de Vinaròs, ja que l'Ajuntament ha adjudicat la celebració del festival Electrosplash per als propers 4 anys. Ens donarà més detalls l'alcalde de la ciutat. Juan Bautista, Juan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs pues bé, com bé diu, m'està presentant el que és l'adjudicació de, després de, del festival que vam celebrar l'estiu passat de música electrònica a primers de juliol, en la que vam tindre un cap de setmana i fem balanç d'aquest resultat, tal i com en aquell moment se va produir, doncs vam veure que restar mínimament els aspectes negatius, que sempre tot event d'oci i de festa doncs, pugui produir, sobretot al veïnat, el balanç en concret doncs, va ser molt positiu en una repercussió directa i indirecta a altres sectors, entre restauració, pubs, en definitiva, vinculats també a l'oci, de manera molt positiva pel tipus de públic, pel tamany i per la magnitud en si de lo que significava, i per tant ha fet que pues, decidiguéssim consolidar i fer una aposta per situar el municipi de Vinaròs dins del mapa de la província en quant a festivals de música, en una aposta distinta, diferent, com bé li dic, però en les característiques adequades per a promocionar el que és el nostre municipi arreu de la resta del país, inclús a nivell internacional i fonamentalment en Europa. En aquest repte, avui presentàvem l'empresa que s'adjudica la celebració a l'entorn del Foraforat, similar de característiques en l'espai, és a dir, el que adjudiquem és l'ocupació de via pública, i a partir d'ahir pues, hauran de presentar el projecte en tot el projecte d'activitats, autoritzacions, d'avals, etc., temes de seguretat, conforme a l'adjudicació d'ocupació que han fet.
És a dir, que podríem dir que Vinaròs busca o aspira a convertir-se, és per posar un exemple, com si fos el PIB de Benicàssim o l'Arena al Sound de Borriana, és a dir, consolidar-se i tindre un festival de referència que, bueno, més o menys seria a meitat del mes de juliol, no?, més o menys?
Sí, sí, al voltant del 10 al 12, més o menys la previsió, i com bé diu, és cert que volem estar en el mapa dels festivals de la província, però en una oferta diferenciada i en la que beneficia, pues, com li dic, a molts altres col·lectius, pensant que la mitja d'edat que va haver l'any passat és al voltant de 31 anys, és un tipus de gent, d'un poder adquisitiu una miqueta més alt, que busca també l'oci, turisme i festa, i que, per tant, no estem parlant de concentracions i massificacions excessives, volem tindre el tamany adequat, i com ja pensant en les repercussions positives del mateix. Per tant, jo crec que el municipi, ja ho hem dit, en l'equip de govern fem una aposta per la diversificació de l'oci i per potenciar el nostre municipi, és a dir, que en vés de que els nostres joves tinguin que eixir de la ciutat, pues puguen ser els que rebren a altres d'entorn.
Tenen alguna dada respecte a lo que és la repercussió econòmica d'un festival d'aquestes característiques, tenint en compte que l'any passat se va celebrar ja l'Electro Splash?
Sí, home, totes les dades, lògicament l'Ajuntament no les coneix, però són més d'àmbit mercantil. Tenim les dades de lo que representa pues, unes 5.000 persones els dies que es va celebrar, en el conjunt d'una mitja de 2.000 per dia, aproximadament. I, evidentment, pues, està este col·lectiu pues, per nocta en Vinaròs, menja en Vinaròs i acaba pues, deixant els seus recursos també a la ciutat. En aquest volum, en l'expectativa de creixement, però d'un creixement moderat, i esperem que ja inclús tindré una consolidació de datos que ens puguem fer, pues, traure aquest balanç també en la part econòmica pues, en més quantificació. Pensem inclús que nosaltres en posterioritat vam demanar pues, un poc també fer informes des de turisme com valorava en els diferents sectors vinculats la repercussió del festival, i ja ho vam explicar en el seu moment, que la majoria pensaven que havia sigut positiu, perquè si és veritat que ja comencem a entrar a l'estiu, aquest principi de juliol encara no està al 100%. Si el percentatge que falta molt ocupa un event d'aquest tipus, un event d'oci i festa en l'àmbit també, que en el fons és un públic que pugui fer cultura inclús i turisme, pues, evidentment les repercussions per a la ciutat són d'una magnitud que no necessàriament ha de ser d'excessiva quantitat de gent, però sí d'una qualitat més alta.
Un festival que en definitiva repercutirà econòmicament en el bé, no?, de moltíssima gent, com estàs comentant, no? De fet, des de l'organització ja es col·labora amb turoperadors i, bueno, i agències immobiliàries de la ciutat per tal d'oferir una proposta d'allotjament, no?, a través de la seva pròpia plataforma.
Correcte. Després de que vam fer l'experiència, inclús pues, vam fer una zona d'acampada que vam utilitzar, si se'n recorden, en l'antecamp Cérvol, s'opta perquè el públic que busca aquesta oferta i l'experiència de l'any passat, pues, veiem que és més pretensor d'aquesta gran oferta d'inclús hotels, d'apartaments, i altres llocs d'estància per a poder albergar en aquest tipus de públic. Per tant, com dic, és un públic d'un nivell i un poder adquisitiu possiblement més alt, el jove, molt jove, i per tant creiem que és una aposta molt més interessant que dinamitza el nostre oci. També pensar que hi ha diferents, nosaltres vam tindre una grata sorpresa en el que eren tres escenaris, on hi havia una tecnologia absolutament moderna, alemana, en el cas del so, on, diguéssim, els inconvenients que derivés tot l'excés de ruïdo, pues, sí que tenia una intensitat alta en el lloc de les diferents pistes o escenaris, però fora d'allí va ser més suportable inclús que molts dels events festius durant l'any que es celebren en el municipi.
Doncs esperem que sigui novament un èxit i estarem pendents pròximament del cartell, que això també és fonamental, portar un bon cartell per a que atraga evidentment a la gent. Alcalde, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
A vostè, vinga.
Les 12:43 del matí, seguim contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat. A continuació, una pausa publicitària i de seguida parlem de cuina amb Raúl Resino.
La mañana.
Estar informado.
El Centro de Transfusión de Castelló de la Conselleria de Sanitat, l'Ajuntament de Vinaròs i Cadena COPE organitzem el dilluns 6 d'abril una jornada de donació de sang. Vine a l'antic col·legi Sant Sebastià de Vinaròs de 9:30 del matí a 1:30 del migdia i participa en una acció que ajuda a salvar vides. Un gest solidari i de compromís amb els demés, amb la col·laboració de Gran Hotel Peníscola. Recorda, matí del dilluns 6 d'abril a l'antic col·legi Sant Sebastià de Vinaròs. Dona sang. Salva vides.
I a continuació, des de la mañana de Cope en el Maestrat, anem a parlar de gastronomia, perquè la cuina de les nostres comarques està d'enhorabona. I és que la passada setmana se realitzava la 6a edició del concurs Cocinero de l'Any, on participava Raúl Resino, del restaurant Raúl Resino de Benicarlo. I a més va aclaparar tots els premis. Anem a saludar-lo, així que passem a saludar a Raúl Resino. Raúl, muy buenos días.
Buenos días, Laura.
Buenos días y sobre todo enhorabuena, porque estás a un paso de convertirte ya en el cocinero del año, ¿no?
Sí, muchas gracias, ¿no? La verdad es que, todo ha sido muy rápido, muy emotivo, y aún todavía estoy que no lo he terminado de asimilar, ¿no? Porque ya el llegar a la semifinal ya era un sueño, ¿no? Porque este concurso es el rollo de los concursos para profesionales. Te exigen mucho, aparte de ser jefe de cocina, pues tienes que tener una trayectoria, ¿no? Luego, para poderte presentar, tienes que hacer un menú, te dan 16 euros de coste por persona, del cual tienes que hacer un entrante, plato principal, un postre, el escandallo, o sea, lo que te cuesta todo, con desperdicios y todo, la receta y la foto, ¿no? Y mandarlo. Y luego ellos seleccionan a los participantes. Se presentaron miles y miles de personas, nos cogieron a 8. Yo al principio no me lo creía, porque había gente con mucho nivel, había gente de restaurantes con estrella Michelin. Y bueno, esto era la semifinal de la Comunidad Valenciana, que ahora han hecho recorte. Bueno, antes eran 8 semifinales, ahora son 4.
Sí, yo iba a explicar, porque se trata de un concurso que va por semifinales, en este caso la semifinal, digamos, de nuestra zona es Aragón, ¿no?, Baleares.
Sí, antes iba a Comunidad Valenciana y Murcia, y ahora la han juntado por recortes, la han juntado con Cataluña, Aragón y Baleares, ¿no?, sobre todo con Cataluña. Y había, 4 de Barcelona, de Castellón, 1 de Alicante, 1 de Ibiza y 1 de Zaragoza. Y bueno, hace todo, pues eso, ¿no? Muy muy satisfactorio, porque no ha sido simplemente el llegar a la final, que yo con estar ahí ya era mucho, y bueno, pasaban los dos primeros, con segundo me hubiera valido, pero he tenido la suerte de ganar, donde había un jurado excepcional, uno de los jurados más grandes que había en la semifinal, porque estaba Oriol Castro, que fue jefe de cocina del Bulli, Rafa Morales, el primer jefe de cocina del Bulli, luego estuvo en la hacienda de Benazuza, el hotel del Bulli, con 2 estrellas Michelin en Andalucía. Estaba Susi Díaz, una estrella Michelin de la finca, que también estaba de jurado en Trochet, Jordi Cruz como presidente del jurado, Joaquín Rufete Baeza, Víctor Rodrigo, Philippe Regón, un crítico francés, que es un crítico bastante directo, bastante exigente. Y bueno, y luego, aparte de ganar el concurso, pues luego había 2 premios más: premio al mejor plato de pescado y marisco, el premio a la mejor innovación, creatividad y presentación del concurso. Y
que también los ganaste, hay que decirlo a la gente, estos premios, ¿eh?
El premio me lleva a los 3.
Y eso en pleno total, ¿eh?
Sí, sí.
No dejaste nada para los demás.
No, mira, la verdad es que, bueno, yo cuando me dieron antes de decir el primer premio y el segundo, que son los importantes, los que te dan el paso a la final, que es en abril del 2016 en Alimentaria, pues daban los otros premios, ¿no? Y yo cuando dieron los premios digo, pues bueno, mira, ya me llevo algo, esto es un premio de consolación y tal, si ganas esto ya lo otro, pues descartado, ¿no? Porque había muchos compañeros muy buenos, de ellos varios amigos, y te quedas triste, bueno, te quedas contento por ganar, pero también triste porque algún amigo tuyo pues no haya podido estar ahí, ¿no? Pero muy contento.
Raúl, cuéntanos el tipo de plato. En el caso del premio al mejor plato de pescado y marisco, ¿qué cocinaste? Sí.
Pues fue con un por un por es que los dos platos fueron de pescado y marisco. Todo lo que hice, el menú que hice, era todo marino, ¿no? Yo fui con cocina mía, cocina
de la tierra,
la zona donde estamos, ¿no? De la tierra. Entonces el primer plato era una ostra, que era temporada de ostra del Delta del Ebro, era una ostra del Delta del Ebro crionizada por el tema de Walt Disney, ¿no? Por empezar con algo divertido, pensando que Walt Disney, dicen que lo crionizaron, no se sabe todavía para qué. Pues entonces esto era, pensando en el sabor de la ostra, el maridaje tradicional de la ostra, como puede ser una copita de cava y una gotita de limón, pues hice un granizado de cava y lima, que eso, en vez de, normalmente el hielo pilé va debajo de la ostra, pues yo lo hice al revés, con piedras de canto rodado, la playa, simulé un fondo en el plato con lechuga de mar, que es un tipo de alga, luego puse la concha de la ostra, en la concha puse un puré de mango debajo, la carne de la ostra, unas gotas de ponzu, que es una soja cítrica, una salsita que acompaña el sashimi, pero muy poquita cantidad, para no disfrazar el producto, que tienes que tener todo el yodo y todo el sabor de la ostra en boca, que era el objetivo, ¿no? Y por encima el granizado de cava y lima, y debajo de la concha, entre piedra y concha, sin que tuviera contacto con la comida, había un poquito de hielo seco, y en una jarrita, cuando se explicaba el plato y el ionizado, se servía alrededor con las piedras, que tú el hielo no seco no lo ves, y al tener contacto el hielo con el agua de ostras, se hacía toda esa niebla de frío del efecto del hielo seco, el efecto de la niebla, como si estuvieras en el Tíbet, por decirlo de alguna manera.
Sí, he visto fotos y parece que estés exacto en el Tíbet,
Y todo el olor del mar, ¿no? Y todo el olor marino, todo el olor de la ostra, o sea, aparte del efecto óptico y aroma, ¿no? Y tener el sabor de la ostra. Ese fue el primer plato. Luego el segundo plato, que lo que presenté era lubina, pero ¿qué pasa? Que no habían salido los barcos, temporal, no había lubina en toda España, me recorrí todas las lonjas de la zona, me cabarna a las 5 de la mañana, y bueno, al no haber pescado, pues me dieron la opción de no te preocupes, usa otro pescado que no se te disparen los costes. Me presenté justo el día del concurso, que tenía que estar a las 8 y media en la cocina, a las 4 y media de la mañana estaba en Mercabarna buscando pescado, y de lo que había pescados grandes, buenos, interesantes, pero eran de fuera, y yo no quería presentarme con un pescado de fuera, de Túnez o de donde fuera. Entonces me decanté por lo que había de aquí, que era merluza, una merluza de pincho, del Cantábrico, y hice la merluza, que la cociné, le llamaba merluza, con aromas del Mediterráneo y vegetales. ¿No? Aromas del Mediterráneo, ¿por qué? Porque primero usaba un buen aceite, de aquí de la terreta, de aceite de oliva virgen extra, y lo envasaba al vacío con muchos aromas nuestros, las hierbas que tenemos por aquí, hinojo, eneldo, muchos tipos de hierba, piel de naranja, mucho cítrico, piel de limón, un poquito de ajo, y cocinaba una hora el aceite envasado con esos aromas a 50 grados, porque que a partir de 55 el aceite pierde sus propiedades, ¿no? Lo cocinaba por debajo una hora, se infusionaba con todos esos aromas el aceite, luego una vez frío lo cuelas, lo filtras, y envasas la merluza con ese aceite y la cocinas a baja temperatura y se impregna de todos los aromas.
Y eso está buenísimo, así. Desde luego.
Sí, luego sobre un puré de apiola y muchos vegetales. Había muchas verduras pequeñitas por el plato. Teníamos coliflor violeta de Granada, setas pequeñitas Simeji, zanahorias babies ecológicas, todo de huertos locales, todas las verduras eran de huertos de la zona, de un huerto de Vinaroz y de otro huerto de aquí de Benicarló. El de Benicarló está el de Tío Luis, y el de Vinaroz, el de, no sé si se llama, ¿cómo se llama el agua de ahí? De Oliva, no me sé bien el nombre. Yo,
De Agualiba. La zona de Agualiba, sí, ya te ayudo yo.
Muy bien, de Miguel. Y nada, se portaron muy bien también los agricultores, los pescadores de la zona, todos se me empujaron mucho, me ayudaron, y bueno, conseguimos, y bueno, hicimos unos buenos platos. Luego el postre, pues como ahora es temporada de las naranjas que ya están caídas del árbol, pues hicimos una naranja caída del árbol, representamos una naranja caída del árbol. Hicimos la tierra con arena de cacao, hicimos unas piedras comestibles, la naranja la hicimos con una esfera con chocolate blanco y naranja, luego llevaba un baño de reducción de naranja, y bueno, luego un germinado de todo desde arriba como si fuera la hoja de la naranja, y bueno, el objetivo más importante cuando vas a un concurso no estás en tu cocina. Puedes tener cualquier inconveniente de temperaturas, de fuegos, de todo, ¿no? Presión, tienes a los medios encima, te están grabando, te están entrevistando mientras cocinas. Y el objetivo era, cuando ya terminas de... tienes 5 horas para hacer el menú, cuando tú terminas de emplatar, que ya estás listo, que vas cronometrado, allí el tiempo también es importante, si no estás haciendo lo que te dicen ellos, también quita puntos. Hay quitapuntos todo, la limpieza, organización, todo interviene.
Todo cuenta, ¿no?
Y el objetivo principal era eso, estar satisfecho y orgulloso de cómo has hecho el trabajo, ¿no? Me ha quedado como yo quería, estoy contento, y ahora pues que gane mejor. Y la verdad que muy contento, muy contento.
¿Cuándo será la final, Raúl?
En abril de 2016 en Alimentaria, en Barcelona.
Bueno, y preparado, porque ¿vas a competir contra cuántos?
A ver, somos 8, pero ahí son los 8 mejores. Allí son 2 por cada semifinal. Esta es la segunda semifinal. La primera fue hace 3 meses, que fue la Andalucía y las Canarias. Ahora dentro de 3 meses creo que es la del norte, la de País Vasco, Galicia. Y luego la última, que es en septiembre, octubre, creo, es la de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León. Y los dos primeros de cada semifinal pasan a la final, que en la final pues puede ganar cualquiera. En la final puede ganar cualquiera porque los hechos que están ahí están por algo y ahí puede ganar cualquiera. Y ahora, bueno, tengo un año por delante para...
Para idear el menú, ¿no?
Trabajar, pruebas, entrenar, probar y probar, ¿no?
Seguro que ya estás buscando por la huerta Benicarlanda o por
ya
la huerta Vinarosenca, ¿eh?
Estoy cavilando sobre todo el producto de abril, ya pensando, como ahora me viene abril, pensando y mirando el producto que hay en abril, porque yo en el concurso lo que quiero hacer es producto de aquí, cocina de aquí, de otra manera, dándole mi toque, pero sobre todo el producto que esté en abril, ¿no? Estoy pensando pues en cosas, producto de aquí, algo que, cosas de descarte, cosas que no estén vistas, cosas que no se aprovechen, cosas que puedan sorprender, porque llevar un mero, una escolpa, un cabracho o algo de esto, pues bueno, está muy bien, pero buscar algo, no sé, buscar por pescado de aquí de descarte, que le llaman ahora, ¿no? Como puede ser yuliola, puede ser araña, puede ser rata, trabajar algo de esto, ¿no? Es lo que estoy estudiando, trabajar algo de esto.
Pues la verdad que muchísima suerte de cara a esa final, ¿eh? Continuaremos hablando, porque además eres una persona muy desenvuelta y seguro que continuaremos hablando para conocer cuáles son los platos que preparas de cara a ese concurso de cocinero del año.
Eso no nos dejarán, porque nos lo tienen prohibido, pero unas cuantas pistitas y algunas cositas...
Daremos.
Yo encantado, Laura, yo encantado.
¿Qué te quería decir?
Dime.
¿Aspiras a tener alguna estrella Michelin? Porque yo recuerdo cuando abriste el restaurante y he tenido la oportunidad de poder comer en tu casa.
Sí.
Y yo hablando con los compañeros de mesa dije, este chico yo creo que va a conseguir algún día una estrella Michelin. ¿Es ese tu objetivo?
Yo te explico, a ver, si te digo que no me gustaría, te estoy engañando, lo primero. Pero a ver, hay que tener peso en el suelo, saber que llevo un año y tres meses, que primero para pensar en una estrella, primero tienes que estar en la guía. La guía Michelin, hasta que no llevas dos años, a ver, si eres Ferran Adrià, según abres te la dan, pero si estás empezando, gente joven, gente con ganas, gente humilde, pues primero ellos tienen que ver que el restaurante está dos años abiertos o tres para que haya una estabilidad, no que te metan en la guía y luego cierres, ¿no? Una vez que estás en la guía, ya miran varias cosas, no solo la cocina es lo más importante, pero antes de la cocina entra un poquito el local, ¿no? No te piden grandes cosas, pero sí que la mesa sea grande, que sea cómoda, la mantelería, la acústica, la iluminación, la reverberación del sonido, o sea, la comodidad, dijéramos, ¿no? Cuando tienes todo eso ya entra lo que es un poquito la cocina, ¿no? Que es lo más importante para eso. Entonces, claro, mi objetivo ahora es ¿cuál es mi estrella? Lo que estoy consiguiendo es fidelizar clientela. Piensa que el 90% de la gente con la que trabajo es gente repetidora y eso un año y dos meses es muy bonito, ¿no? Entonces ahora crecer cada día porque todavía nos queda mucho para llegar donde queremos en cuanto a local, iluminación, pequeños detalles que hay que ir mejorando poco a poco, pero primero viene el uno y luego el dos, ¿no?
Pues Raúl Resino en busca de la excelencia culinaria, ¿no? Podríamos decir.
Sí, pero no, es el objetivo no es la estrella. Es una cosa que nos gustaría a todos, pero ahora mismo sabemos que estamos lejos de eso y que el objetivo es otro, ¿no? El objetivo es otro y el día de mañana, pues bueno, Dios dirá. Pero ahora mismo el objetivo no es ese, ¿por qué? Porque hay que tener los pies en el suelo y saber que ahora mismo es imposible por serie de factores, ¿no? Y que llevamos un año y tres meses y nos falta muchísimo para construir y mejorar muchas cosas, ¿no?
Pues Raúl Resino, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena de nuevo y a seguir trabajando de cara a esa final del concurso Cocinero del Año que se celebrará en abril, recordemos, del año 2016. Muchísimas gracias y
muchas
buenos
gracias,
días.
Laura. Gracias. Buenos días.
La mañana.
Estar informado.
Aprovecha la magnífica oferta de la reapertura del supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaros. Hasta el 15 de abril tienes la segunda unidad al 50% de helados Magnum, vino tinto Viña Mate, humus Granini, nocilla, colacao, salsa ligereza y suavizantes Bernel. Ya un euro, sangría Don Simón, cerveza San Miguel, vinos de Vega Verde, arroz extra Monsia, aceite girasol Saeta, galleta María Uchan, docena de huevos más bellida, aceitunas a granel y papel de cocina Simpli. Por la compra superior a 30 euros te obsequiamos con una botella de cava y con un vale descuento para la próxima compra presentando la tarjeta Club Simpli. Ven al supermercado Simpli de la calle San Francisco de Vinaros y celebra con nosotros su nueva reapertura.
60 años de pasión en Ulldecona. Hace 2000 años un hombre cambió el mundo. Le oprimieron y fue condenado a morir. Visita la pasión de Ulldecona. En catalá domingos 15, 22 y 29 de marzo. En castellano 3 de abril, Viernes Santo. Y domingos 12, 19 y 26 de marzo y 1 de mayo. Todas las representaciones a las 16:30 horas. Venta de entradas en el 669-345516 y ticketmaster.es. Precios especiales para grupos a partir de 10 personas, para jóvenes hasta 12 años y jubilados. Más información en www.pasioulldecona.org.
I arribem d'aquesta manera a la una de la tarda. Te quedes ara amb els companys de la cadena COPE. Tornem sobre la una i cinc amb més actualitat de les nostres terres. 3 minuts. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa, com sempre, en titular. El proper curs és als centres educatius de Benicarló. 291 nous alumnes ponen amb els xiquets i xiquetes nascudes el 2012. La presentació de les sol·licituds d'admissió i de la documentació corresponent ha de fer-se al centre escollit com a primera opció entre el 8 i el 14 de maig. Compromís Vinaròs diu que si governa posarà en marxa la creació d'un pla integral de gestió mediambiental. Des de la formació busquen la forma d'estalviar energia i diners. Proposen la instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis municipals, entre d'altres mesures. Més de 1.200 persones visiten l'exposició sobre iconografia devocional a Vinaròs. Avui s'inaugura a les 20 hores a l'auditori l'exposició sobre la Setmana Santa. A una i set minuts de la tarda fem una ullada a les temperatures, i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 22,7 graus. A Benicarló els termòmetres marquen una màxima de 22,6, mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peníscola enregistra una màxima de 22,2. Finalment a Morella ronden els 17,3 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia a la zona costanera per a demà preveu cel despejat durant tota la jornada i temperatures com les d'avui, amb màximes que superaran els 24 graus. Desapareix l'alerta per vent. A l'interior demà tindran cel assolellat i temperatures encara amb més ascens que les d'avui. Superaran els 9 de mínima i els 20 de màxima. Continua, però, l'avís per fortes ràfegues de vent fins dimecres. I respecte al tràfic, una informació patrocinada per l'autoescola de Benicarló, Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, en aquests moments està tallada la CB125 a l'alçada de Morella per inundacions. També cal extremar les precaucions a la CB111 a Vallibona. I com sempre, recordeu extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340 a l'alçada de l'entrada a P7 Benicarló Peníscola, on us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant on a hores d'ara hi ha xicotetes retencions degut precisament a aquestes obres. La una i nou minuts de la tarda.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
El Centre de Transfusió de Castelló de la Conselleria de Sanitat, l'Ajuntament de Vinaròs i Cadena COPE organitzem el dilluns 6 d'abril una jornada de donació de sang. Vine a l'antic col·legi Sant Sebastià de Vinaròs de 9:30 del matí a 1:30 del migdia i participa en una acció que ajuda a salvar vides. Un gest solidari i de compromís amb els demés, amb la col·laboració de Almacenes Utrera, Close to Me, Ortopèdia Roca, Supermercado Simpli San Francisco i Gran Hotel Peníscola. Recorda, matí del dilluns 6 d'abril, a l'antic col·legi Sant Sebastià de Vinaròs. Dona sang, salva vides.
Canal 56 informa. Si no puede ver nuestro canal, por favor, resintonice su televisor. Gracias y disculpe las molestias.
Cada setmana, a la mañana de COPE al Maestrat amb Laura Puig, l'educació dels nostres fills amb Fàtima Redondo, del Centre d'Oci i Educació El Plumier. No t'ho perdis, la mañana.
Estar informado.
I una setmana més obrim, com sempre, a aquestes hores el nostre racó dedicat a l'educació dels nostres fills. Avui anem a parlar, com sempre, amb Fàtima Redondo des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs. Fàtima, bon dia.
Bon dia i bona setmana, com sempre.
I a més una bona setmana perquè dimecres sí. Ja els xiquets acaben les classes i tindrem l'oportunitat d'estar, més amb els nostres fills i sobretot poder gaudir d'aquesta miqueta de temps lliures que ens donen també a les nostres feines,
la gent que afortunadament tenim feina, la veritat, que, sí, que tot siga dit, i podem gaudir d'uns dies d'estar a casa, no?, amb els nostres fills, i sobretot també de fer deures, que és de lo que avui anem a parlar, eh, Fàtima?
D'això anem a parlar, d'això.
Anem a parlar dels deures, perquè jo comentava, no, l'altre dia que molts experts aquests dies estan dient que se carreguen molt els nostres fills de deures, i a mi m'agradaria saber, evidentment, què és el que n'opinen els experts sobre els deures. No sé si se'ls carrega massa, no se'ls carrega, suposo que cada maestrito tiene su librito.
Exacte, ahí.
Que això serà la conclusió final, però en definitiva, conta'ns, Fàtima, què és el que n'opineu els experts sobre aquest tema.
Mira, els experts, com tot, n'hi ha partidaris i n'hi ha detractors, d'acord? Què te diuen els partidaris? Pues que els deures creen hàbits, que augmenten la capacitat d'esforç, que el xiquet se fa més disciplinat i així entén que la vida no és fàcil i tots tenim obligació, que augmenten els resultats escolars i, per tant, milloren les notes, que fa xiquets productius, i això vull que quede molt clar, productius, que fa xiquets responsables, que els ensenya a organitzar-se en el temps i que és un reforç perquè no s'oblide allò que han après i que eviten el fracàs escolar. Claro, tu sentes això...
I dius, quina meravella, no?
Quina meravella, no? Que li posen deures i quan més millor. Però per una altra part estan els detractors. I te diuen que els deures creen desànim, que creen apatia, que és una tasca totalment innecessària per a l'aprenentatge, que al xiquet li provoquen una mania a l'escola, al mestre inclús, i creen un desinterès, que se convertixen en una guerra entre pares i xiquets, que crea una dificultat per a fer coses diferents que no siguen deures, pues, en la família, pues, per exemple, sortides, jocs, jugar en ells, cuinar, anar d'excursions, fer modelatge, fer plastilina, que limiten el joc lliure i, per tant, tindrem xiquets que, claro, si no estan acostumats a no fer res, ve allò de que quan algo no fan, m'avorreixo, què faig? que m'avorreixo, d'acord? Juguen menys i creen problemes i fracàs escolar. I clar, aleshores, com
vist
a pares...
Vist així també, claro.
Com a pares dius, pues no, que no li posen deure.
Jo crec que com tot és un terme mig, i suposo que és el que ara tu vindràs a contar-nos, no? Què n'opineu des del Plumier?
Mira, des del Plumier ho tenim molt clar. Perquè, per exemple, el Plumier està el dia a dia funciona d'una manera, però en vacances funciona pues, com un col·le. O sigui, que venen de nou i estan fins a la una. I és aquest l'exemple que a mi m'agradaria que l'escola portés a terme. I els meus pares m'ho agraeixen i, per supost, els xiquets. Perquè a mi el que realment m'interessa és el benestar i l'acompanyament als xiquets. Aleshores, tota la tasca es fa a l'aula, d'acord? I es motiva perquè ells continuen aprenent al sortir de l'aula, d'acord? Es motiva de tal manera que jo, per exemple, a l'estiu, en vacances, jo no poso deures, no porto llibres, cada xiquet se va construint el seu propi llibre, sóc jo la que crea els llibres, i al dia següent, sense jo haver posat res, i això és veritat, les mamàs que m'estan sentint i que porten els xiquets al Plumier ho poden comprovar, se passen la tarda, molts d'ells, dibuixant-me, fent-me dibuixos, ni ficant notes, inventant contes, perquè tenen unes ganes terribles de tornar al dia següent per ensenyar-me'l.
És a dir, que cal fomentar, no?, que encara que des de l'escola no se'ls mane deures, evidentment siguen ells els que tinguin ganes de fer-los.
Clar.
De potenciar la seva creativitat, per exemple.
Aleshores, jo el que faig és donar pistes a les famílies. Aleshores, els dic que perquè ells, les pares me pregunten, i després per la tarda el faig llegir, dic, a veure, se pot anar llegint sense sentar-nos davant d'una fitxa o davant d'un llibre. Anem pel carrer i mira que lletrero posa panaderia, d'acord? I allí què posa? Tu pots anar llegint així, buscant lletres pel carrer, mirant matrícules de cotxe, tu pots dir quin número és aquest? Anem a sumar els números i anar jugant en ell. Després, l'anar a comprar pot ser una molt bona faena de deures, val? Si tu vols. El xiquet ha de fer la noteta, el xiquet ha de fer la llista, el xiquet ha d'anar a comprar-la, el xiquet s'ha de recordar, Pot tenir una pissarra a casa, va molt bé, perquè ahir el xiquet estarà jugant, d'inclús, a mi moltes mames me diuen, calla, Fàtima, diu que és que a casa se posa tots els ninos i fa de tu.
De mestra.
Diu, fa de tu, i els diu, fulanito, no sé què, i fulanito li contesta, Fàtima, és que no sé què. Dic, pues perfecte, perquè mentre s'està fent de mestra, està llegint, està sumant, està restant.
Diu, està aprenent, moltes, no?
Clar. I després també el deixar que el xiquet faci de mestre i nosaltres els alumnes. Això els agrada molt. Aleshores, sentit comú. Jo el que marco és sentit comú. És veritat que és el meu sentit comú, però jo crec que és el millor. I no va, jo crec que no vaig molt desencaminada quan hi ha molts experts, molt més que jo, que ho estan dient. Quin és el sentit comú? Pues bueno, el dia a dia no caldria fer faena, fer deures, si realment a l'escola se treballés bé, és a dir, si se fa la feina a classe, vale? Però si és necessari, en cas de que sigui necessari, mai ha de ser més de entre 45 i 60 minuts, vale?
No dedicar més d'eixe temps, no?
No, mai. I després, a vacances, no cal. Perquè quan nosaltres estem de vacances, d'acord? I després, tu sí que pots fer, des de l'escola, se pot fer, que me consta que ho fan, unes recomanacions generals. És a dir, pues, que tot, llegir tots els dies una mica, que vagis recordant. Però la majoria de xiquets, quan tenim vacances o tenen vacances, els apuntem a uns altres llocs. Aleshores, ahir estem els professionals que haurem d'encaminar aquest temps lliure. Però que, com a recomanació, és donar unes recomanacions, pues, que llegir tots els dies, que se'n recorde del càlcul, però això no cal fer-lo en un quadernet en concret, en tal llibre en concret i de tal manera en concreta. I després han de tindre molt clar les edats dels nostres fills.
Clar, no és igual no. Anar a deures als xiquets d'infantil, que a lo millor se poden cansar, òbviament, abans, perquè jo a nit mateix estàvem acabant de fer deures, perquè no havíem tingut temps el cap de setmana, eren únicament dos fills, però la meva filla al final va haver un moment que diu, mama, tinc son, estic cansada. Com li fas comprendre a un xiquet de 5 anys?
Jo, mira, davant les fitxes, jo no sé com els xiquets no arriben a fer més fitxes, de veritat. A veure, les fitxes eren de lectura, segur.
Sí, de lectura. Doncs
pues el que jo te dic, o sea, tu pots anar llegint en la Laia pel carrer i no cal que vegi una fitxa. ¿Vale? I tu segur que t'has sentat amb ta filla estos dies a contar-li un conte.
Clar.
I no cal que vegi una fitxa. Aleshores, aquesta obligació imposada és el que no va bé. Però com als adults, ¿vale? Pensem que en educació infantil els xiquets passen més de 5 hores a classe, sentats, escoltant, relacionant-se amb els altres, que no sempre d'una manera placentera, perquè és que, diem, són els teus amiguets, una porra. Els nostres companys del treball no tenen per què ser els nostres amics, són companys, ¿vale? I després d'això, volem que els xiquets arriben a casa i continuen fent, quan nosaltres què volem després d'un dia de treball?
Desconnectar.
D'acord, vale? Aleshores, no són extraterrestres els xiquets. Jo és que això, la vara de mesura, jo sempre dic que no és la mateixa en els adults que en els xiquets. Aleshores, necessiten joc lliure com l'aliment. No poden estar sempre dirigits. El xiquet necessita jugar lliurement. És cert que ens han venut, com a pares i com a mares, molt bé, els avantatges de l'estimulació precoç, és a dir, quan antes lliguen millor, quan antes sàpiguen anglès millor, quan antes s'ha de prendre escacs millor, quan sàpiguen solfeig antes millor. És a dir, el xiquet productiu. I se trata de fer persones, millor persones, no los millors. D'acord? Aleshores, anem en compte perquè en infantil són, vamos, totalment innecessaris. Perquè és que si no estarem acostumant a un xiquet, és el que t'he dit abans, a fer contínuament activitats i quan no ha de fer res, que no està dirigit, no sap què fer. I és quan ve el m'avorreixo.
I en primària? Caldria...
I en primària, bueno, en primària, el primer, el que s'ha de fer és determinar el que es demana, és a dir, aconseguir informació del xiquet, buscar, revisar el que han fet, quan arriben a casa, revisar el que han fet al col·le, mirar els llibres, les llibretes, però no tant per espiar i clamar, sinó per motivar i saber el que estan aprenent. No es tracta de ser policia, d'acord? Aconseguir informació del col·le i desenvolupar des de casa un plan de deures i estudi conjuntament amb el xiquet. És a dir, doncs, vinga, va, a veure, doncs, cada dia dedicarem este temps. Tenir un lloc per a treballar que siga tranquil, ben il·luminat, amb tot el material necessari, que hi haurà d'ordenar-se, i ensenyar a planificar, és a dir, que el xiquet sàpiga, doncs, faré els deures de valencià perquè me toquen no tot de cop, d'acord? Elogiar esforços, que sàpiguen anotar-los, dir el que està bé, i després augmentar la confiança en aquelles assignatures que no li costen tant. I el que hem de fer com a pares, primera, comunicació constant amb la mestra o el mestre, perquè de vegades no són deures, sinó és feina que no està acabada a l'aula, d'acord? I això seria una altra història. Mm. I solucionar el que passa dins de l'aula perquè el nostre fill no acaba la faena. Perquè és impossible, però impossible, fer per la tarda de 5 a l'hora que siga la faena que no s'ha fet
durant el dia
de l'aula en tot el dia. Això és impossible. Això és impossible. Perquè en tot el dia és molt llarg. És de 9 a 5 de la tarda, en moltes assignatures. I si el nostre xiquet és incapaç de fer la faena dins de l'aula, si nos la porta per a casa, això vol dir que estarà fent deures de 5 a 10 de la nit. I això és una borrada.
I Fàtima, en el cas de que evidentment tinguéssim deures, perquè no podem nosaltres imposar... Exacte, la realitat és la que és. Com podem ajudar des de casa a fer els deures? Quin seria l'ambient, evidentment, en el que tenien que treballar els nostres xiquets?
Pues mira, en primer lloc, el que t'he dit abans, un ambient tranquil, de calma, en un espai ben il·luminat, en tot el material al voltant, i és, nosaltres no està damunt, d'acord? No està damunt, és roïn, molt roïn que nosaltres estiguéssim al costat.
Perquè tal volta no els deixem, no?
Exacte, no,
fer la
de... perquè s'acostumen a que ha de venir una persona al seu costat.
Mm.
Aleshores, immediatament el que fa el xiquet, efectivament, és que no atén a lo que diu la mestra, perquè aquí no està la mestra al meu costat, perquè evidentment n'hi té més, i jo ho faré a casa que tinga la mamà o el papà al costat i m'ajuda més, inclús, i tot m'ho fan. Va? Després, no fer nosaltres els deures. Ho han de fer ells, han de ser ells.
Mm.
I entenem que difícilment podran multiplicar si no saben sumar. Difícilment podran llegir una lliçó de tres planes si no comprenen un terç d'una.
Després de l'1 al 2.
Clar, difícilment podran inventar una història si no saben ordenar unes billetes. O fer una descomposició polinòmica del número, allò de 348, 3 centenes, 4 decenes, 8 unitats. Si el xiquet encara no sap que una decena són 10. És a dir, no tan deures, i sí ajudar en els processos que tinguin de dificultat, d'acord? Perquè és que, si no, no podrà ser. Aleshores, conèixer molt bé el projecte que té l'escola i participar d'una manera conciliadora. I això també estan les AMPES i les federacions, que no només estan per a fer festes i activitats extraescolars, d'acord? L'AMPA està per a fer una gestió de participació dins del projecte educatiu del centre. Aleshores, haurem de saber quin projecte educatiu té de centre i nosaltres, si per exemple veiem que el nostre fill que li manen multiplicacions però no sap sumar, anar a parlar amb l'escola i dir què puc fer jo amb el meu fill. Aleshores, conclusió seria que els deures mai han de constituir una guerra. Mai, mai, mai han de ser una guerra, perquè si no anem mal. I si hi ha dèficits acadèmics, que el xiquet no pot, degut a qualsevol motiu, sol·licitar a l'escola que es modifiquin les tarees per tal de que el nostre fill es puga fer. És a dir, el que t'he dit abans, si li posen divisions però el xiquet no sap multiplicar,
pues malament,
difícilment podrà fer la divisió. I si l'escola no pot els pares no poden, perquè a vegades si els pares no poden donar l'ajuda que els demanen, doncs demanar ajuda externa. Per això estem uns quants professionals que treballem fora de l'escola. Però tenir molt clar on portem els nostres fills i com es treballa dins del centre que els portem. Primera, començant perquè el centre siga un centre que reunís condicions legals i professionals, que moltes vegades no les reunissin. Mm. Servís qualsevol al menjador de casa d'ell per a donar les classes. Aleshores, això no ho han de consentir. No han de consentir. I després, el professional que estigui al centre haurà de saber fer la seva tasca, perquè és que per això estem els professionals, per a saber fer la nostra tasca i fer-la el més honestament possible. Aleshores, jo diria que els deures mai han de ser una guerra i que sí, com a pares, han d'estar damunt, perquè encara que els portéssim a qualsevol lloc, també han d'estar damunt, també hem de mirar llibretes, també hem de mirar la lliçó de coneixement del medi, a veure, ui, has donat la Terra i quins moviments té la Terra, el de rotació, què vol dir això?
Mira que interessasse, encara que portes els xiquets a algun centre de reforç.
Mm. Clar, és que no podem mai ni suplir la figura del pare o la mare, a més no ho hem de fer mai.
En qualsevol cas tenim el Plumier, Fàtima, que és un bon centre on els nostres fills aprendran jugant, que d'això es tracta.
Sí.
Fàtima, t'esperem, és que no tenim ja temps per a més, t'esperem. Com sempre, no la setmana que ve, que estarem menjant-nos la mona, perquè és dilluns de Pasqua, és Pasqueta que nosaltres li diem, però sí l'altra,
Vinga, pues bones vacances i a disfrutar dels nostres xiquets i xiquetes.
A gaudir de la família. Gràcies, Fàtima.
Adéu.
Un plaer, com sempre, parlar amb Fàtima Redondo des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs, que durant aquests dies també té una intensa activitat, ja que ofereix activitats extraescolars per als xiquets i famílies que així ho desitgen. La 1:27 de la tarda, una pausa publicitària i de seguida anem a tancar el programa d'avui.
Llega el mayor espectáculo de ABBA. COPE presenta Symphonic ABBA. Emocionate con una producción única en el mundo de los creadores de Symphonic Rhapsody Queen. Todo lo mejor de ABBA. Más de 50 artistas, orquesta sinfónica, rock band con músicos de prestigio internacional y 4 cantantes. Nunca creas que lo has visto todo. Symphonic ABBA es lo más grandioso de ABBA.
Domingo, 31 de mayo, 20 horas. Auditorio Palacio de Congresos de Castellón. Entradas en Instant Ticket, Taquilla Auditorio y Taquilla Teatro Principal de Castellón.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaròs, ya en su kiosco.
Canal 56 informa. Si no puede ver nuestro canal, por favor, resintonice su televisor. Gracias y disculpe las molestias.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. A la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestral amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
I arribem d'aquesta manera a la 1:30 de la tarda. Te quedes ara amb els companys de la cadena COPE que te contaran l'última hora informativa sobre l'actualitat nacional i internacional. Que quan torneu nosaltres? Doncs molt fàcil, demà a la cita a partir de les 12:30, així al 101.6 de la freqüència modulada. Vos espero a tots demà. Adeu.